Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de cultura, parlarem de política lingüística, si dona temps, de relacions internacionals. Ho farem amb la regidora d'aquestes àrees, l'Àngels Dalmau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A més a més, és el primer Casa de la Vila de l'any.
Ah, sí, molt bé, sí. Això em fa molta il·lusió.
Molt bé, Àngels, doncs mira, si et sembla, podem començar parlant de política lingüística, perquè fa uns dies, justament la setmana passada, va ser a Vilafranca el conseller de Política Lingüística, en Francesc Xavier Vila, i això va suposar l'adhesió de Vilafranca al Pacte Nacional per la Llengua. Què implica això?
Bueno, pues la veritat que va ser un moment molt, molt important per Vilafranca, perquè el Pacte Nacional per la Llengua és una iniciativa del govern de la Generalitat per donar una resposta col·lectiva a la situació afrontada de problemes que té la llengua catalana, no? Aleshores, no és un pacte de govern o de partits polítics, sinó és un pacte de país. És buscar una unió dels màxims agents socials i municipals per lluitar i treballar, aplicar un pla de xoc per la llengua, per defensar la llengua catalana, fins del 2025 fins al 2030. Mm.
Són uns 5 anys, no?
Uns 5 anys. Aleshores, clar, aquests reptes al que el català s'està fent front, pues, provenen de diferents factors, no? Entre ells, ja ho sabem tots, els canvis demogràfics que hi ha hagut, migratoris, no? que han alterat el perfil lingüístic, també tota la tecnologia, les revolucions tecnològiques, audiovisuals, tot això ha alterat molt les llengües globals i més dominants. També hi ha factors econòmics, no?, que poden desincentivar l'ús del català, que per això és molt important treballar la importància del català com una llengua que pot afavorir el desenvolupament econòmic de la persona, no? Mm. Vull dir, això és una àrea molt important. I, bueno, i també, d'alguna manera, pues, portem anys en què la situació del català no era tan greu i, per tant, les polítiques lingüístiques pues, no s'havien estructurat d'una manera tan sòlida. Ara penseu que hi ha un pla de xoc important a nivell financer per part de la regidoria política, perdó, de la Conselleria de la Generalitat, que aquí mateix, a Vilafranca, ha suposat 5 persones més per fer cursos de català, no? I en altres municipis pues, més grans pues, que han estat ajudes de 10 persones més. Vull dir que i s'està interpel·lant molt, molt als ajuntaments. Mm.
Sí, això t'anava a preguntar, no? Si creieu que els ajuntaments i els municipis cada cop tenen un pes més gran a l'hora de fomentar l'ús del català, no? Un paper més important, un rol destacat en això.
Moltíssim. O sigui, el que s'està veient és que, evidentment, el municipi i des de les alcaldies, que és l'organisme que està més a prop del ciutadà, es té que fer una tasca de difusió i foment de la llengua catalana. O sigui, és una eina molt important i per això s'organitzen jornades municipalistes. La propera serà ara mateix el 23 de gener des de la Generalitat per compartir bones pràctiques. Hi ha municipis que estan molt avançats amb les accions que fan pel foment de la llengua catalana, com pot ser Lleida, Sant Cugat, del Vallès, Valls. Hi ha diferents modalitats, consells municipals com tenim nosaltres, hi ha taules per la llengua, hi ha la plataforma per la llengua que ajuda amb un organisme que s'implica perquè tots els municipis ens puguem posar en contacte i sumar entre tots, aprendre uns dels altres les accions que cal posar en marxa en diferents àmbits de la nostra societat on el català ha d'estar molt més present, no? Com pot ser a l'àmbit sanitari, a l'àmbit del lleure, a l'àmbit de l'esport, també amb el tema tecnològic, audiovisual, els videojocs. O sigui, hi ha molta, 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 molta feina a fer, però la situació pot ser reversible si, d'alguna manera, es compromet tothom. Vull dir, també aquest Pacte Nacional per la Llengua insisteix i anima a la ciutadania a involucrar-se en aquesta defensa de la nostra llengua, no? I que el català sigui integrador, no sigui una llengua de divisió. Al contrari, ha de ser una llengua que estructuri, que vertebri el que és la nostra societat. I, per tant, ha de ser una cultura d'acollida i una cultura que sigui, que demostri la seva riquesa, la seva capacitat per al treball, per la convivència, per la cultura, per la internalització, que pensem, nosaltres lluitem molt per defensar que el català sigui oficial a Europa, perquè és molt important, i realment doncs hi ha diferents àrees que és molt important. Jo destacaria també que hi ha una coordinació entre territoris per defensar el català. Això és un moment que, per una banda, és cert que tenim una situació molt greu i delicada en l'ús del català, però paral·lelament hi ha una consciència molt clara per part del govern de la Generalitat i també dels municipis i ciutats, tots, de pobles i ciutats del país. I d'altres territoris on es parla català. Hi ha com una unió, i això, d'alguna manera, és molt positiu.
I com veieu a Vilafranca, no? Com és l'estat de salut del català? Perquè, a més, s'ha estat treballant doncs, per fer una diagnosi, no? I poder, a partir d'aquesta diagnosi, doncs, tirar endavant unes accions que properament també es presentaran, no?
Sí, nosaltres tenim la sort de que el ser un territori d'origen rural, el català està molt més arrelat que en altres llocs urbans, no? També, per exemple, el fet de tenir un cicle festiu molt, molt important fa que, d'alguna manera, la cultura catalana arribi a la gent, es destili en diferents moments de l'any i pugui atraure a la gent que ens ve a veure o que viu aquí a pensar què està passant. O sigui, és molt... En aquest aspecte hi ha molta feina a fer a Vilafranca, moltíssima, però almenys aquesta és una mica una de les avantatges, no? Pensem que és molt important, per exemple, en el terreny de la joventut, de la gent jove, de quina manera poder estendre l'ús del català en el lleure, en l'esport, perquè estan molt connectats a les xarxes socials i a la tecnologia, i allà, en aquests territoris, pues, domina l'anglès, el castellà. Aquí, per exemple, és un dels temes cabdals, amb sanitat també, però, per exemple, a nivell de comerços, restauració i tot això, s'està fent una tasca molt important i es continuarà fent, i amb el Consorci de Normalització Lingüística tenim els comerços aprenents, que està molt bé, que reben unes classes mínimes per poder atendre les persones en català. Vull dir que, en aquest aspecte, el llistat, s'ha fet una diagnosi en aquest aspecte, i sabem, pues, tampoc hi ha tants comerços que tenen les coses en castellà, i la política lingüística que volem fer des de l'Ajuntament és la que fa el Consorci, i és la que recomana també la Generalitat, és no ser punitiva d'entrada, sinó fer un acompanyament, ajudar, formar. I això penso que és importantíssim, i s'està fent. I, bueno, i a poc a poc, ara una cosa que és molt important és que tot el treball previ que s'ha fet durant aquests 2 anys. Ara tenim un reforç que va començar ahir, per fi un tècnic de política lingüística, que
es podrà tot,
moltíssim. O sigui, tot això podrà posar en marxa moltes coses que anunciarem properament.
Molt bé, deixem de banda el català, perquè ja ho hem dit, que properament seguirem parlant de totes aquestes accions que es duran a terme. Per parlar també de seguir parlant de cultura, al cap i a la fi, perquè avui justament s'ha presentat la programació de Vinceum per aquest any 2026, una programació doncs, que entoma el repte també d'aquest museu com catalogat com a museu d'interès nacional, no?
Doncs sí, avui ha estat la primera roda. La presentació de les activitats culturals del primer any com museu d'interès nacional. I la veritat és que són d'una gran amplitud. És un museu que està obrint-se a nous públics i treballant per cridar a nous públics. Dona una important rellevància a les exposicions temporals aquest any. Tindrem 2, que una referida a Gaudí al Penedès, treballada amb la Fundació Pinaig, que serà molt maca i que s'estrenarà, s'inaugurarà ara al gener. I penso que, d'alguna manera, pot atraure a molta gent, perquè el Vinceum en si ja és... és un element d'atracció enorme, molt interessant, però aquesta exposició reforça això. I després, al juny, es farà una altra molt interessant, que és la Vilafranca 1926, que té a veure, commemora la primera exposició que es va fer sobre art aquí, i va ser una mica a l'embrió del Museu del Vi. O sigui que, i també a mi m'agrada ressaltar que, d'alguna manera, és rendre homenatge a l'esperit cultural de Vilafranca. O sigui que fa 100 anys que hi ha vilafranquins de prou, ja van defensar l'art. Vilafranca sempre ha estat una ciutat molt sensible a la cultura. I la programació del Vinceum, d'alguna manera, també posa en relleu això, amplia un cicle amb jazz, que serà molt interessant. Segueix amb el famós festival Vilapensa, molts tallers, amb una part de pedagogia importantíssima, una tasca que fa molt gran. Ha tingut 77.000 visitants.
Sí, 75.000. Sí.
Realment una xifra molt notable. Comentàvem que les activitats que han fet, pràcticament 800 activitats a l'any, és moltíssim. És un centre, és un batec cultural de primer ordre que, d'alguna manera, activa el turisme, la cultura, la cohesió. És un punt de trobada per la vila molt, molt fort. La gent s'ha fet seu al Vinceum, a l'auditori, als espais, els tastos han augmentat moltíssim. Llavors, és que tenim molta sort de tenir el Vinceum. I ara esperem que les institucions nacionals puguin ajudar-nos de manera regular si aconseguim que s'aprovin finalment els pressupostos, no?
Molt
Això
bé.
És important.
Doncs hem fet aquí un petit tastet del munt d'activitats que es programaran o que s'han programat per aquest 2026 al Vinceum, i seguim parlant de més temes culturals, perquè justament fa uns dies o unes setmanes l'Ajuntament de Vilafranca també va iniciar el procés d'elaboració del nou Pla d'Acció Cultural del 2026 fins al 2030. De què tracta, no?, aquest document i una mica què suposa aquesta eina per Vilafranca?
La veritat és que el Pla d'Acció Cultural és una eina importantíssima perquè ens permet planificar les polítiques culturals del municipi a mitjà i a llarg termini, no? O sigui, no és un document, és una eina estratègica i, d'alguna manera, integra els diferents agents culturals de la vila i socials de la vila, no? Nosaltres no comencem de zero, perquè Vilafranca ja va fer un pla cultural el 2001 i un altre el 2014, i, de fet, és de les poques localitats que està fent un tercer, un tercer. Aleshores, per què es demana? Bueno, perquè tenim... fa 10 anys que es va fer, 10, bueno, ja farà ja 12, perquè estem al 26, i clar, ha canviat el perfil demogràfic, els hàbits culturals, les formes de participació, bueno, totes les polítiques sostenibles, les xarxes... Tot això fa que la realitat actual sigui ben diferent, no? I aleshores ens trobem amb reptes diversos, però partim d'una estructura consolidada, perquè aquests dos, cultural em refereixo, el 2001 i el 2014, aquests dos plans van permetre la construcció del que és ara la regidoria de cultura. Per tant, la base, Vilafranca la té. Una base cultural sòlida la té. Per això podem fer tantes coses. I és gràcies a aquests plans d'acció cultural. I aleshores, diguéssim, aquest nou que es farà amb ajuda tècnica de la Diputació de Barcelona, una consultoria que farà una diagnosi, però ja hem tingut converses, i aleshores ells destaquen que aquesta consultoria el que ens podrà ajudar d'una manera molt més concreta a les nostres necessitats. No hauran de fer un pla d'acció cultural genèric, perquè Vilafranca ja els ha fet. I aleshores, doncs, una de les coses que nosaltres ens trobem doncs, són equipaments, per exemple, per a l'oci nocturn de la gent jove, a l'hivern, perquè a l'estiu no tenim problemes, que això es veu a la festa dels Raimons ara, que ja parlarem. Tenim que integrar les cultures nouvingudes, hem fet el Festival Calima, hem d'integrar molt més el jovent dins de la cultura, diguéssim, més clàssica, el llegat intergeneracional. Tenim una sèrie de reptes molt interessants, molt, i la veritat és que és molt apassionant, perquè tenim una vila que ja és molt entusiasta amb els actes culturals. Tenim una festa major fantàstica d'estiu, tenim una altra d'hivern, que és la festa de Sant Raimon, i aleshores tenim tot un teixit associatiu molt ampli, que des de l'Ajuntament intentem treballar de manera molt transversal amb les entitats com el Casal, l'Agrico, el Pinai, que realment és una ciutat que aquest pla cultural reclamarà la participació, com s'ha fet sempre, de tots els agents socials i totes les entitats que es dediquen al món de la cultura, no?
I avançàvem, no? Una mica era un altre dels temes de comentar, les festes de Sant Raimon, les festes d'hivern de Vilafranca. Unes festes que es van presentar fa uns dies i que comencen justament aquest divendres 16 de gener i acaben el dia 25 i presenten alguna novetat, no?
Sí, a més, hi ha una cosa que jo penso que és molt, que és molt maco de l'esforç que fan de l'entitat dels Raimons i les Raimondes, que és defensar el copatró, perquè d'alguna manera aquest any a més ho han fet en clau humorística, no? I ha estat molt bé, perquè d'alguna manera Vilafranca té la sort de tenir aquests dos patrons i que ens aporten, o sigui, és veritat que a Sant Raimon les festes són les festes d'hivern que s'han anat consolidant des de l'any 2018, que es van reunir i estan lluitant, i nosaltres des de l'Ajuntament, des del primer dia que els hem recolzat, perquè pensem que d'alguna manera els patrons expliquen molt el que som, no? I com ens relacionem com a ciutat, no? I veus l'entusiasme que desperten amb la ciutadania, i és molt maco, no? Aleshores, aquest any hi ha la novetat que no es fa, els actes grans no es fan al Casal per un tema de seguretat. El Casal ha decidit que no pot entomar aquests esdeveniments amb un aforament tan gran de gent. Penseu que és un dels pocs, em sembla que queden només dos teatres de fusta a tota Catalunya. És una joia i és un tema molt delicat. I aleshores, és el que comentava abans amb el Pla d'Acció Cultural també, que pues, unes coses que hem de treballar és un lloc on es puguin fer esdeveniments de gran aforament durant l'hivern, no? I aleshores, com per 800 persones no en tenim, les Raimons han encarregat una carpa que estarà a la Rambla de Sant Francesc. El cap de setmana proper, següent, és on haurà allà tots els concerts.
Els actes centrals.
Sí, el sopar del bitllet, els balls de gralles i tot. O sigui que la veritat és que la Rambla aquests mesos d'hivern s'ha convertit en el...
Sí, sí, hi ha hagut un munt de coses.
Sí. Jo penso que està bé. És tornar una mica a un estil molt tradicional, no? del que era la Rambla, és un lloc central d'una vila. Tot i que, a nivell cultural, també, un dels projectes és els barris, obrir-se molt més a diferents barris. És que aquí hi ha moltes àrees diferents, no? Però, parlant concretament de la festa de Sant Raimon, està bé, serà una gran carpa allà i serà maco, i animem a participar a tothom. Hi haurà també 19 activitats que impliquen tallers, hi ha teatre, concerts, realment hi ha moltes coses.
Doncs animem a tothom a que estiguin atents d'aquesta programació d'aquests dies, 9 dies de festes de Sant Raimon i amb la gran novetat d'una carpa a la Rambla de Sant Francesc pels actes centrals. I abans d'acabar, que ens queden uns 4 minutets, doncs m'agradaria també parlar d'un altre tema que el podem englobar dins de l'àrea de cultura, com és un acte que es farà també aquest mes de gener, a finals, el dia 27, no? Un acte de commemoració de l'Holocaust.
Sí.
És un acte que ja es fa, no?, habitualment.
La veritat, s'ha anat fent. L'Institut Eugeni d'Ors és dels instituts és el que ho promou més. I aquest any el que hem fet és treballar des de l'Ajuntament mútuament amb ells per fer un acte molt més ampli. És a dir, que vinguin... Si l'any passat hi havia un curs o dos... Pues aquest any serà un acte més gran, més solemne. Vindrà un representant de l'Institut d'Estudis Penedesencs. També hi haurà una actuació musical per donar importància de cara als joves que tinguin consciència del que va passar i que evitin el tema negacionista, que cada cop és més perillós, no? Perquè hi ha una tendència actual a l'auge de l'extrema dreta i no en són conscients molts cops del que va suposar, no? I penso que és un acte importantíssim i la idea és el proper any poder treballar amb més instituts.
És això, no? És la importància de commemorar aquests moments històrics amb els més joves, no? Pel que dèiem, no? Que no són conscients de la història que hem passat, hem patit o han patit els nostres avantpassats i que de vegades es torna a repetir aquesta història, eh?
Exacte. Per exemple, ho hem vist ara amb els 50 anys... No? De la mort de Franco, la instauració de la monarquia, la restauració. Molts joves no sabien ni qui era Franco. Sí, és que és increïble. Sí. Perquè, i és un tema que ho reconeixen a nivell pedagògic, que no s'arriba a tocar aquests temes als instituts i molts joves ho han de buscar per altres bandes. O ara molts professionals, molts professors estan fent un treball molt gran a aquest nivell, perquè els joves prenguin consciència de tot aquest passat, com la postguerra franquista, per exemple, que és una gran desconeguda per molta gent de la meva generació, per exemple, perquè hi havia molt de silenci sobre aquest tema, no? I aleshores ara també hi ha molta consciència per part del professorat i estan fent molta bona feina perquè realment puguin valorar la importància, per exemple, d'Europa, de pertànyer a Europa des de fa 40 anys, perquè és que ho donen per fet. I l'estar a Europa és el fruit de dues guerres mundials. Vull dir que, i pensem que aquesta pau que hem tingut durant dècades és una cosa guanyada, i estem veient amb la situació internacional que això es pot perdre molt ràpidament. Vull dir, això jo penso que també és un element que està afavorint el que els joves parin orella, perquè també estem veient la gravetat de la situació.
Molt bé, doncs celebrem aquesta pedagogia que dèiem que s'està fent cada cop més, perquè és molt necessària, i ens hem d'acomiadar aquí, amb aquest Casa de la Vila. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.
I tornarem el proper dimarts amb un nou programa. Bona tarda.